amb motiu del concert del proper 14 d'agost tenim aquí a l'estudi de Ràdio Falset a membres de l'associació i catalani, els organitzadors d'aquest concert, i també el violoncel·lista d'aquest. Els passo a presentar, són el Robert de Roeg, bon dia.
Bon dia.
El Ronald de Roeg, bon dia.
Bon dia.
Ronald de Roeg ve com a coordinador artístic d'aquesta associació.
Sí, de l'associació i catalani, sí.
I Joaquín Ritz, com a vicepresident de la mateixa.
Hola, bon dia.
Tot i que ja és una nova edició d'aquest concert, ens agradaria que ens féssiu 5 cèntims de què és iCatalani.
iCatalani és una associació cultural que va començar el desembre del 2015. A partir del 2016 hem fet cada any un o dos concerts a Falset, la majoria al Castell, alguns també a l'Artesana, i doncs hem intentat portar a terme una tasca de divulgació de la música clàssica i de presentació de joves intèrprets excel·lents de música clàssica, doncs de poner-los en contacte amb el públic i intentar doncs sempre presentar programes molt accessibles, de gran qualitat, però molt accessibles, de manera que no hi ha una barrera per poder gaudir d'aquesta música.
Joaquín, una nova edició, o sigui, Falset ja és una cita, una plaça important per iCatalani.
Sí, ja són 11 anys. Van començar el 2015 i estem al 2026 i aquí estem encara. Ens agradaria fer més d'un concert, però el tema, clar, què passa? Que portem gent que ja té una qualitat que per veure-la hauries d'anar com a mínim a Tarragona o inclús un lloc més gran, no? I clar, portar aquest tipus de músics ens acarrea una sèrie de gastos que moltes vegades, clar, suposen una càrrega per l'associació que a vegades no la pot assumir.
Uh-huh. Doncs, si us sembla, un petit detall. Això de iCatalani, d'on surt?
iCatalani, doncs, és de la tradició que durant segles, això va començar al voltant del 1600 i va acabar al segle XIX, que l'italià era la llengua preferida de la música. Encara avui dia els músics, quan parlem dels moviments musicals, parlem amb termes italians com allegro, adagio, andante, etc. No? O sigui, ha perdurat encara en aquest sentit. Però en el sentit general, ja no, però aquests segles de tradició hi són, i per dir músics catalans, en italià haguessin dit i catalani, i llavors hem agafat aquest terme per connectar amb la tradició i per agafar un terme més internacional.
Mm-hmm. Doncs, si us sembla, centrant-nos en l'edició d'enguany, que, repetim, se celebrarà el proper 14 d'agost, a les 7:45 del vespre al Castell.
Al Castell, sí senyor.
Tenim aquí a l'estudi un dels intèrprets, perquè estem parlant de que serà de violoncel i piano. És així?
Sí, sí, efectivament.
Robert, aquesta va per tu. Què ens pots dir d'aquest concert? Què ens pots explicar, de moment?
Doncs, diferents coses. Primer de tot, és música de cambra. Dos intèrprets que toquem com a igual, podríem dir. Clar, en cada obra hi ha moments de més protagonisme per part d'un o d'un altre, però són obres de gran envergadura, on es demana un gran coneixement tècnic de part dels dos i una demostració tècnica de part dels dos per igual, i un treball de cambra, com dic. O sigui que els dos ens hem d'entendre conjuntament perquè el concert funcioni bé. I vam triar quatre obres que tinguessin estils molt diferents, contrastants, perquè també pel públic sigui agradable, que no sigui un concert de dalt a baix on tots els estils siguin semblants, sinó que contrasti molt una obra amb l'altra.
De quins temes, de quins artistes estem parlant?
Doncs la primera obra que tocarem serà la sonata Mi menor de Johannes Brahms, i és una sonata romàntica, no? És una sonata que tracta sobre viure la vida al màxim, això és el que transmet, no? D'aquest romanticisme, de sentir-ho tot a flor de la pell, el vol dolent. Però a la vegada té una curiositat, i és que Brahms tenia una gran admiració pel famós Johann Sebastian Bach, i en aquesta obra podem veure moltes referències cap al passat. O sigui, tot i ser un compositor romàntic pur que vol transmetre'ns aquesta filosofia de vida de viure-ho tot a flor de la pell, a la vegada està connectant també amb el passat i demostra aquesta admiració cap a un compositor d'un altre estil. Després, la segona obra que tocarem serà una altra sonata de Claude Debussy, i és una sonata impressionista. O sigui, és un altre concepte de sonata, perquè en lloc de ser frases llargues, melodies llargues, es tracta de molts efectes sonors i molts canvis bruscs de colors entre el piano, el violoncel. Doncs clar, en aquest estil impressionista, no? I el que és preciós d'aquesta sonata és que dura tan sols 11 minuts aproximadament i tracta sobre com ell intenta d'explicar un objectiu total, per dir-ho així, o una cosa que vol complir, i anem veient la sonata, que té molts moments preciosos, que apareixen moltes melodies diferents que contrasten entre elles, i finalment acaba la sonata i l'objectiu que et presenta al principi no es compleix. I és una mica com una filosofia de vida de dir: disfruta el moment, no? Perquè finalment potser l'objectiu final que t'havies proposat no és el més important, sinó el més important és com va evolucionant tot. I a mi això em sembla increïble d'aquesta sonata. Després, la tercera obra que tocarem és la sonata en re menor de Shostakovich, que és un compositor que va estar actiu mentre que estava en actiu la Unió Soviètica. I veiem un estil que encara avui dia el públic entén molt bé, perquè era molt important en aquesta època que els compositors escrivissin música que tothom pot entendre. I llavors veiem música que, tot i ser neoclàssica, utilitza molts ritmes, moltes repeticions de tema que fa que la gent s'enganxi molt. O sigui, Shostakovich encara avui dia és un compositor que agrada a tothom, a melòmans, a no melòmans, a qui sigui, ho entén. I el que és curiós d'aquest compositor és que al haver estat en actiu durant la Unió Soviètica, veiem molt dins de la seva música com gairebé una paranoia a vegades, o un humor negre per la por de no convèncer a l'Unió Soviètica. O sigui, de dir: ui, si ara jo no agrado, a saber què passa. I això en la seva música es nota molt, com hi ha un humor i de cop aquest humor es torna negre. I finalment acabarem amb Requiebros de Gaspar Cassadó, que és una obra alegre, virtuosa, amb un estil molt ibèric, d'un compositor català que va estar en actiu a Barcelona, i veiem aquest estil d'aquí. O sigui, és una obra que connecta molt amb qualsevol persona que visqui aquí, connectarà totalment amb aquesta obra.
Què us ha portat a triar aquesta varietat? Perquè hem parlat de música romàntica, d'impressionisme, autors de fora, però també d'aquí. Què us ha portat a agafar aquestes quatre obres i aquests quatre autors?
Tots quatre són molt representatius en la història de la música clàssica, sobretot Brahms, Debussy i Shostakovich. I Cassadó, que és l'últim del que he parlat, és el seu compositor català. També l'Associació Catalana sempre demana que s'interpretin compositors catalans, i aquesta ha sigut la nostra elecció, perquè a sobre ens trobàvem que quedava molt bé aquest final així espectacular en l'estil ibèric, no? Una cosa virtuosa i d'exhibició per al violoncel també, no? Però sí, que dic, vull dir, és que els altres tres compositors, és que és gairebé impossible entendre la música clàssica sense parlar d'alguns d'aquests tres.
Doncs abans de tancar, m'agradaria fer una pregunta tant al coordinador artístic d'EI Catalani com al vicepresident. Per què aquesta aposta per la música clàssica? Perquè sorprèn una mica en el panorama o en el territori acostumats a propostes més lúdiques plantejar-se un concert de música clàssica d'aquestes característiques. A més, afegint l'aposta aquesta última de amb autors catalans.
Bé, és una pregunta amb dues parts, em sembla. Per què autors catalans? Perquè vivim a Catalunya, som catalans. Vull dir, hauria de ser la cosa més natural del món. Per què en un restaurant presentar vins del Priorat? Perquè estem al Priorat. Hauria de ser tan natural com això, o sigui, per què altres associacions no programen compositors catalans? Perquè, per exemple, Casadó, del que ha parlat Robrecht, Casadó és un gran compositor, és potser el compositor del segle XX més important per a violoncel, no més important en general, però per a violoncel és enorme l'importància que té Casadó. Llavors, si els catalans no hem de defensar Casadó, qui ho ha de fer? Ha acabat la seva vida al Japó i tinc por que els japonesos defensen més Casadó que nosaltres. En fi. Llavors, per què música clàssica? Perquè no creiem en la música de la comercialitat. Perquè la música com a fet lúdic pot ser molt divertit i no tinc res en contra, però la majoria de la música és un producte comercial. I llavors, per què defensar un producte comercial? Vull dir que els productes comercials ja es venen sols perquè hi ha darrere tot una campanya, unes publicitats, una pressió de tota mena, una pressió, els diners criden els diners, vull dir, hi ha una pressió enorme per consumir. Llavors no pensava que en això no havíem de contribuir, sinó al contrari, contribuir en una cosa cultural. I la música clàssica per mi és la millor expressió de la música cultural, la música feta per la música. Però clar, hi ha molts estils, hi ha el que acaba de dir Robrecht, hi ha romanticisme, impressionisme, segle XX, nosaltres hem fet bastant de música barroca del segle XVIII, música del classicisme del segle XVIII, hem tocat totes les èpoques, també del XVII, del segle XVII, hem tocat totes les èpoques, i si a Falset no hem presentat un concert de música de jazz, no és perquè no hem volgut, és que no hem trobat els intèrprets, no hem trobat el moment, però també hi entra. Evidentment, la música de jazz entesa com a art, doncs també és una música que entra en la definició de música clàssica, o com a mínim una part de la seva producció. Si em permets, m'agradaria comentar el nom de l'altre músic, perquè ara hem sentit parlar Robrecht Roeg, que és el violoncel·lista. L'altre músic és Marc Gené, que és el pianista i que és un gran músic amb grans inquietuds artístiques. Va estudiar a Utrecht, va estudiar a Maastricht, és una persona amb una trajectòria internacional i és un privilegi, jo crec, sentir aquests dos grans músics junts, perquè cada vegada més serà difícil tenir aquí Robrecht perquè té els seus compromisos i serà difícil combinar Robrecht amb Marc Gené, que també té els seus compromisos i les seves tasques laborals. En fi,
Joaquín,
sí. El meu contacte amb la música clàssica ha sigut sempre, perquè a mi, ja ho saps tu, m'ha agradat la música, tot tipus de música, però la clàssica no hi havia d'entrar tant com quan ens vam conèixer Ronald i la meva família. I quan ells van dir podíem formar aquesta associació, jo de seguida vaig pensar, me sembla magnífic, primer perquè som un poble que estem plens de grans artistes, com ens tenim acostumats a veure cada dos per tres, ja sigui ballant, ja sigui tocant. La banda de música està ahí, però es troba sempre en la dificultat que quan la gent és una miqueta més gran, ha d'anar a estudiar fora, se desfà, han de tornar a començar. I en el camp de la música clàssica no hi havia ningú que tirés d'això, no? I així com en una altra època van tirar de la música, la ràdio, etcètera, etcètera, formar aquesta associació i intentar que la gent que tingués inquietud per aquest camí pogués tindre un lloc on agarrar-se i que l'orientéssim, doncs van formar Ai Catalani. Clar, Ai Catalani la van formar intentant donar certa qualitat, i per donar certa qualitat has de buscar músics que realment et compleixin i facin el que tu realment esperes que et donin d'ells, no? Així van començar a fer concerts, intentant també que, si no, perquè és una realitat que veiem, no la joventut va massivament a aquests concerts, però sí que sàpiguin que hi ha un lloc on poden agafar-se si a ells les interessa aquest camí, no? I que ahir hi haurà una orientació, hi haurà uns músics que, si els escolten, segurament que les agradarà, i amb aquesta intenció, i hem estat molt contents de lo que hem fet, perquè hem portat música clàssica a llocs com la Serra del Mos, com Tivissa, com poblats de la Franja d'Aragó, o sigui, gent que quan sent concert de Catalani més o menys sap de lo que va, i si algú té interès en seguir aquest camí, sap que sempre pot recurrir a altres, i que nosaltres l'escoltarem i l'intentarem enfocar com Déu mana.
Doncs moltes gràcies als tres per a...
Moltes gràcies. Us esperem el divendres 14 d'agost a 8:15 al Castell.
Moltes gràcies, Ronald de Roeg, al Joaquim Ruiz i Catalani, i també, com no, al Robert de Roeg.
Moltes gràcies.
Intèrpret d'aquest concert per a aquests minuts i per a aquesta estona de conversa al voltant de Catalani i aquest concert. Moltíssimes gràcies als tres.
Gràcies
a tu. Gràcies a Ràdio Falset.
Gràcies.